és la proposta de resolució d'al·legacions formulades i acord definitiu de modificació i aprovació d'ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'exercici 2013. Té la paraula el senyor Bruguera.
Em sap greu, cosa a la qual no obsta que no intentaré ser breu, que sóc conscient de l'hora i que són els darrers punts. Bé, en primer lloc fem referència a les ordenances fiscals. Avui també jo crec que tots podem estar contents perquè tots plegats hem participat d'un recorregut que ens porta a que tindrem les, previsiblement, i si escau, les ordenances fiscals i el pressupost aprovat a 1 de gener de 2013, cosa que no va passar a l'exercici precedent. Tots vostès saben que hi havia l'interès nostre en que això fos així i, per tant, doncs, una primera reflexió, diguem-ne, en positiu en aquest sentit. Bé, de les ordenances fiscals no em referiré a la presentació inicial, sí que recordar una mica els trets essencials que calia que fossin contingudes des del punt de vista fiscal. Saben vostès que el tipus de gravamen de l'IBI ha continuat baixant per donar lloc a una pujada mitjana de l'impost de béns immobles i altres taxes, etc., anàloga a la previsió d'inflació o a la inflació interanual, de fet, del mes de setembre, que és quan es va portar l'aprovació inicial, que és, per tant, del 3,5%. Per tant, estem parlant d'una contenció en termes reals, però que tot això ha de ser compatible amb la suficiència financera imprescindible, i saben vostès també que hi ha alguns blocs, diguem-ne, d'especial interès pel que fa referència a la proposta inicial de modificació de les ordenances fiscals, com eren, per exemple, les entitats sense ànim de lucre, la simplificació, la promoció de l'ocupació, diversos aspectes mediambientals, diversos aspectes també, òbviament, socials, com ara, per exemple, en referència a la taxa clavegram, etcètera. Bé, respecte del procés de discussió, reitero el que he fet altres vegades també amb referència a procediments d'aquest tipus, que és l'agraïment als grups proposants de les diverses al·legacions i el debat serè i constructiu que hem vingut tenint tant en l'àmbit de les ordenances fiscals com amb el pressupost i com amb moltes altres matèries econòmiques. I, per tant, primer punt, agraïment. Saben vostès que el que estem discutint avui fa referència exclusivament a taxes i a impostos, no fa referència a preus públics ni altres mesures que moltes d'elles han quedat, estaven recollides amb diverses al·legacions presentades, la qual cosa no obsta que no se'ls pugui donar desenvolupament i continuïtat. Les dades són les següents, també les coneixen vostès, hi ha un total de 44 al·legacions presentades, 8 d'elles podríem dir que són contràries al que és la normativa, la diversa regulació, 18 d'elles, que és una mica el que alertàvem quan parlàvem amb l'aprovació inicial de les ordenances fiscals i del pressupost, estan fora del marc de les ordenances fiscals, però insisteixo, això no vol dir que no puguin ser contemplades o valorades o que no es pugui dialogar sobre elles. I, per tant, hi ha un total de 16 al·legacions que són valorables des d'un punt de vista polític, diguem-ne, de les quals la meitat, més de la meitat, de fet, han sigut estimades o estimades parcialment, no? I, per tant, això no ho dic com a cap mèrit, sinó ho dic com a una cosa positiva que és fruit del diàleg i que vull posar de relleu, doncs, que aquest diàleg i la interlocució amb els grups municipals ens dona lloc a la millora del conjunt, i d'això és del que es tracta. Principals al·legacions estimades, total o parcialment, doncs, fan referència algunes d'elles a horts urbans, a la taxa de residus i la bonificació per comerços en situacions d'obres, a famílies nombroses, ocupació de via pública, s'estima la dels caixers automàtics, famosa, el no girar les plusvàlues, els desnonaments durant l'any 2013, donant continuïtat amb un acord que ja teníem aprovat, limitació amb les bonificacions en funció de valor cadastrals, etc. No? I per acabar, volia destacar un parell de qüestions, diguem-ne, que és el compromís d'aquest equip de govern amb el caràcter redistributiu de les ordenances fiscals i del conjunt econòmic que avui estem també valorant, no? I que això, sempre que podem, ho fem doncs, donant estricte compliment a la moció famosa de la tarifa social que molt intel·ligentment va presentar el grup d'Iniciativa per Catalunya i la qual vam dialogar i vam negociar perquè fos assumible pel conjunt d'aquest consistori. I aquella moció doncs, se li continua donant desenvolupament i profunditat, amb la qual cosa el conjunt és el que tots volem aquí. És un conjunt econòmic d'aquest Ajuntament que és més redistributiu i que és més capaç de donar resposta a la situació en la qual ens trobem. I que més enllà del que és el marc de les ordenances fiscals i tal com hem vingut dialogant també amb els diversos grups municipals, els anuncio diverses mesures que fan referència a la millora, al suport a situacions com ara de persones que estan cobrant la renda mínima d'inserció, els aturats, i abans ja s'ha parlat també amb el torn d'intervencions del públic en referència a les situacions de desnonament i les plusvàlues, que han de ser sempre via ajut, via subvenció, s'ha mencionat aquí abans, no? I per tant aquestes són qüestions que no passen per un tràmit d'aprovació en el que estem ara nosaltres, però sí que són, formen part del diàleg que mantenim amb els grups municipals, i per tant crec que valia la pena que com a mínim els mencionéssim. No puc deixar de mencionar una al·legació presentada per una empresa que es diu Bielsa, amb B baixa, que és una al·legació que fa referència a una sol·licitud d'anul·lar el gravamen més elevat que tenen el 10% dels béns immobles, en aquest cas parcel·les sense construir. Saben vostès que en determinades categories de béns immobles el gravamen és el doble o més del doble, fins i tot, del tipus general. I ho menciono perquè ja saben vostès, i ho hem explicat diverses vegades, que tenim molts requeriments en aquest sentit. I, escolti, hi ha molts béns immobles que són gravats al doble, i això es fa en base al principi tributari de la capacitat de pagament. El valor cadastral d'un bé immoble no deixa de ser un reflex d'una capacitat patrimonial, d'una capacitat de pagament, i com a, els el porto aquí al ple com a exemple, un mes, de la voluntat redistributiva, i més redistributiva encara a mesura que van avançant els anys, de tot aquest conjunt econòmic que avui els portem a debat i a aprovació, si escau, d'ordenances i pressupost.
Moltes gràcies. Grups que volen intervenir. Senyor Bea, té la paraula.
Gràcies. Bé, no farem massa joc previ amb contextualització ni exposar el nostre posicionament abans de les ordenances. Farem un breu resum. Nosaltres, quan es va fer l'aprovació inicial, fa un mes i escaig, ja vam exposar una mica els principis que, sobre els quals es basarien les nostres al·legacions, les nostres propostes, també fora d'ordenances fiscals, com són ajuts o subvencions. Era bàsicament progressivitat fiscal, buscar la justícia social, és quelcom inherent a això, i exempcions i bonificacions pels col·lectius més desafavorits, més encara en la situació en què ens trobem. Vam dubtar, i ho vam explicar aquell dia, de l'afirmació que es feia el dia que es va fer la presentació de les ordenances, que deia no posarem més càrregues a ciutadans i empreses, i ho vam contraposar dient segons quins ciutadans i segons quines empreses. Un eufemisme de qui més pagui, a qui més tingui més pagui. Per tant, en aquest sentit han anat les nostres al·legacions, limitar bonificacions a famílies nombroses en funció del valor cadastral de l'immoble, estendre la bonificació dels perceptors del PIRMI, que l'equip de govern ja l'havia contemplat pel que fa a la taxa clavegram, pensant que amb l'IBI hi havia camí per recórrer. Hem fet una proposta que és fora de la llei, de moment és una llàstima que hi hagi coses que s'hagin d'anar a nivell supramunicipal per canviar-les. Vam fer una proposta de trams de pagament de l'IBI en funció del valor cadastral, sabent, assumint que a vegades hi ha conseqüències no desitjades, no cal posar l'exemple de la senyora gran que ha heredat una casa i no té diners, però passen aquestes coses, però ho vam fer igualment i aquesta ha quedat desestimada. En la mateixa línia, doncs, les ajudes les hem proposat pels aturats de llarga durada, els aturats que no perceben cap ajuda, etc. Com a coses positives, ho vam dir el dia que es van presentar, i evidentment si s'han estimat algunes poquetes coses de les que hem plantejat, doncs són encara millors del que nosaltres vam valorar el primer dia. No ens fa por dir-ho, no, s'han de reconèixer les coses, aquestes ordenances creiem que són millors que les de 2012, i a més tenim la sensació que hi ha algunes coses que nosaltres demanàvem i altres grups fa un any que no es van incorporar en aquell moment, però que parcialment estan reflectides en aquestes ordenances del 2013. Com a cosa fora d'ordenances, que no vam ser temps perquè no hi vam pensar abans, nosaltres hem fet una proposta que ja voldrem parlar amb l'equip de govern i amb tothom si cal, sobre el tema de l'exempció de l'IBI, la bonificació del 95% de l'IBI que fins ara tenia Tabassa, que des del moment en què passa a mans privades entenem que els hem de fer pagar i amb escreix el fet que ens hagin manllevat Tabassa, i aleshores bé, es podran recaptar 120.000 euros menys, que no és una quantitat gens transferable. En tot cas, com dèiem, hi ha taxes d'ocupació de la via pública, exempcions a vehicles elèctrics, obertura d'establiments i el foment de l'ocupació a nivell local. Creiem que és important això, tenint en compte que no només les grans empreses, no ho sé, però el comerç local pateix molt la crisi, per tant, tot el que sigui ajudar a que això es dinamitzi, doncs, és positiu. I per acabar, les ordenances, com deia, són millors que les de l'any passat i no hi votarem en contra. S'han incorporat algunes coses nostres, com aquesta taxa dels caixers automàtics, que s'ha pillat de famosa, no sé ben bé per què, però no serà per la quantia de la recaptació. Creiem que encara es pot intentar, de cara a l'any que ve, doncs fer una mica de més. Comentar això que deia, que encara seran millors si concretem això de l'exempció de l'IBI a Tabasa, però no votarem a favor perquè, des del nostre punt de vista, no assoleixen la progressivitat desitjada. Hi ha algunes al·legacions que entenem perfectament que s'hagin desestimat per qüestió de forma, o algunes perquè no són matèria de les ordenances fiscals, però n'hi ha altres que, on s'argumenta dificultat de gestió, nosaltres entenem que, bé, sí que hi ha una part de dificultat de gestió, però també hi ha una manca de motivació política. És evident que per fer bonificacions amb crèdits de renda és difícil quantificar la renda d'una persona. No només són els sous, hi ha mil factors. I molta gent pot fer trampes, evidentment. Però creiem que hem d'intentar-ho perquè hi ha llocs on es fa i ja estaria bé. Jo crec que si podem recollir dades de la població de totes les coses... No aquí s'han covat. Hi ha àmbits de l'administració que recullen les nostres dades sense que ho vulguem, inclús. Doncs per què no intentem fer, no sé, un barem per intentar quantificar el nivell de renda? I ja està.
Moltes gràcies, senyor Bea, per part d'Iniciativa per Catalunya, el senyor Calderón.
Gràcies, senyora alcaldessa. Començaré pel final. O sigui, el marc legal que tenim com a administració, jo crec que és un clàssic de cada debat d'ordenances fiscals, no ens dona marge per fer progressivitat sistemàtica en un rebut, per exemple, com el de l'IBI. És molt difícil i això dificulta molt posar qualsevol mesura de progressivitat. És per això que nosaltres vam fer una proposta arriscada com a al·legació. La primera al·legació era augmentar la pressió fiscal. Era augmentar de forma general del 0,485 al 0,505. Amb l'argumentació que per poder fer polítiques, per fer front a la crisi, poder subvencionar, donar ajuts a aquells que més ho necessiten, calia un sacrifici major de tothom. Entenem que la teoria i la mesura més adequada és un tema de progressivitat, això és evident. I que pagui més qui més té, qui tingui un major valor cadastral, etc, etc. Però ens trobem encotillats. I jo crec que demanar una reforma, en aquest cas legal, que reculli això, a dia d'avui ho veig francament difícil i complicat, tenint en compte la sensibilitat social, en aquest cas del govern de Madrid, que és qui hauria d'entomar aquest tema. Primera mesura, augmentar la pressió fiscal. Després eren tot un paquet d'ajuts que proposaven des d'Iniciativa de gent, doncs això que apuntava l'Ignasi, de bonificacions a gent a l'atur, bonificacions via subvenció a la gent que cobra el PIRMI, bonificacions, que les bonificacions a famílies nombroses només es tingués en compte el tema de la renda. Aquest és el segon gran paquet d'Iniciativa. I l'últim paquet era posar la taxa d'ocupació de via pública als caixers automàtics dels bancs. És a dir, que de totes aquestes coses concretes s'ha acceptat la taxa als bancs, per entendre'ns, i tot un seguit de bones paraules i possibles compromisos de futur per tal d'implementar d'alguna manera els ajuts i subvencions a gent que ho passa malament. Però no hem pogut concretar. És veritat que sempre tenim molt bon ambient, molt bon diàleg, però no hem pogut concretar aquestes propostes. Si durant l'any això es dona, poden donar per suposat que tindran el suport d'Iniciativa en aquest cas. I després vam fer tot un paquet de reflexions o consideracions que enteníem que eren importants per nosaltres, per fer un vot que no fos contrari a les ordenances fiscals, que era promocionar la tarifació social, que és evident que l'entenem diferent. No entrarem ara a debatre sobre la tarifació social, però el senyor Brugaroles i jo l'entenem diferent. Potenciar sobretot aquesta tarifació en els serveis d'educació, rellençar totes les mesures que en el seu moment, a l'anterior mandat, es van aprovar per la gent aturada de llarga durada, com era gratuïtat de transport públic, alguns serveis, i renovar el compromís d'aquest plenari o d'aquest equip de govern o d'aquest ajuntament amb no girar el tema de les plusvàlues. A més que avui això ha estat un dels temes abans de ple. Entenem que aquestes ordenances fiscals en resultat no són unes males ordenances. També entenem que es podrien haver implementat amb altres mesures per via de despesa del pressupost, que hagués estat molt bé i, bueno, i que el nostre grup hagués estat molt satisfet, però entenem que s'estan fent les passes adequades per tal d'implementar aquest tipus d'ajuts. I és per això que Iniciativa no votarà en contra de la proposta d'ordenances fiscals.
Gràcies, senyor Calderón. Per part del grup socialista té la paraula el senyor Vilasenyor.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, en repetirem segurament algunes qüestions. En primer lloc, doncs, home, dir que aquestes ordenances són millors que les de l'any passat i les de l'any passat eren millors que la de l'any anterior. En tot aquest temps s'han anat incorporant algunes de les propostes formals o informals que havien fet els grups de l'oposició i, evidentment, també l'equip de govern, suposo que bé, ha revisat altres municipis o ha tingut noves idees que les han fet millor. Per tant, això és una cosa positiva, perquè avui totes aquelles que es poden desestimar entenc que tenen un recorregut no solament avui, sinó que continuen els propers anys en un debat. Hi ha moltes, com sap el tinent d'alcalde, propostes que no eren susceptibles d'aprovació com a al·legació, perquè eren propostes, bé, de criteri, de manera de funcionar i fins i tot de tarannà a llarg termini. Però clar, és el moment de posar-les a la taula. Evidentment, des del punt de vista absolutament formal, són desestimables perquè no entren dintre els supòsits d'al·legacions. I per tant jo el que els demano formalment és que avui no acabem les al·legacions. Que les al·legacions s'aprovaran definitivament, però el debat sobre quin és el recorregut d'ingressos del nostre Ajuntament continuï a partir de demà. Perquè hi ha coses que entenc que hi han recorregut, hi ha coses i aspectes que segurament sí que tenen una certa dificultat, però jo crec que es poden treballar conjuntament. Les propostes que nosaltres hem fet no les explicaré totes, no té molt sentit en aquests moments. Ens han acceptat una proposta, una de les nostres al·legacions i criteris de debat també en algunes altres, igual que d'altres anys, i això considerem tot allò positiu que pot ser. Home, si haguessin estat més seria més positiu, com és normal, però entenc que no hem tancat porta. Mireu, jo els diré un parell de coses. Nosaltres creiem que amb l'IBI actual, amb els béns immobles, que és la major part dels ingressos municipals, doncs home, una retallada d'impostos, no miro el Partit Popular, vostès parlen d'això de menys impostos amb la seguretat, és que com que estan a davant, doncs home, l'única manera de fer polítiques socials i qualsevol altre tipus de política social és tenir ingressos. Malgrat tot, nosaltres creiem que una pujada dràstica dels impostos en una ciutat com Sant Cugat, que tenim, com saben, una pressió fiscal important i que ha pujat IBI des de l'any 2006 en un percentatge altíssim, seria complicat en un moment de crisi. Malgrat tot, sí que puja l'IBI, puja al voltant del 3,5%, i segurament amb aquests ingressos podem bàsicament intentar nivellar alguna situació conjuntament amb altres impostos com la taxa de clavegram. Respecte a la taxa de clavegram, vostès saben que nosaltres hem presentat una al·legació. Hem reconegut també l'aspecte de bonificació lligat a PIRMI que vostès han proposat, que l'any passat no hi era, per tant considerem que aquest aspecte és positiu. Els hi hem fet una altra proposta, també per percentatges de metres cúbics, que es clolla de pagar taxa de clavegram a un perfil de pis petit, i normalment habitat per una o dues persones. Sobretot estàvem buscant un perfil de gent gran i determinats barris. Era el que buscàvem i per nosaltres creiem que és una situació important. Ja sé que possiblement estem parlant de 2, 4, 6 o 20 euros, però 2, 4, 6 o 20 euros per aquells que cobren 600 d'una pensió és important. No un PIRMI, sinó una pensió. En aquest sentit els hi proposàvem. Nosaltres no votarem en contra d'aquestes al·legacions i els demanarem el mateix que vam fer l'any passat. El nostre criteri és votar a favor d'aquelles ordenances fiscals que creiem adequades i que han estat acceptats al marc de debat a les al·legacions i fer un posicionament d'abstenció contrari a altres. Per tant, els demanem que votar per separat, igual que l'any passat, l'al·legació número 1, que és la de l'IBI, i l'al·legació 21, que és la taxa de clavegram, i si ningú està en contra, les altres conjuntament. El nostre vot seria abstenció, no i sí a la majoria de les al·legacions. I també, amb això acabo, senyora alcaldessa, ja com a conclusió, jo crec que amb el tema de la tarifació social tenim un any per endavant. perquè el sistema de bonificacions sí que és, sí que té un aspecte de redistribució clar de la riquesa, que és el que estem aplicant aquí i a la majoria, al 99% dels ajuntaments, la redistribució mitjançant bonificacions i ajuts. Hi ha en alguns llocs, bàsicament determinats municipis de França i l'Ajuntament de Terrassa, que han ampliat aquest concepte lligat a la tarifació social. Nosaltres no en fem tarifació social, fem bonificacions, que és segons el nivell d'ingressos i altres conceptes, com les economies d'escala, quanta gent viu a l'habitatge, el preu es fixa segons el que tu tens, o la unitat familiar, millor dit. I, per tant, no hi ha un preu fixe, sinó tu marques, o la teva unitat familiar. Clar, això té dificultats, com tot. Una dificultat, per exemple, de saber quin és el conjunt de despesa municipal, que s'hauria de fixar, evidentment, després de les demandes dels ciutadans, però té una altra cosa positiva, que aquesta renda equivalent entenem que és la més justa socialment. Dificultats també de gestió, posem-la sobre la taula, té una sèrie de dificultats de gestió, i també d'aversió al canvi. En aquest cas, segurament aversió al canvi per part dels ens tributaris, en aquest cas de l'organisme de gestió de la Diputació de Barcelona. Posem-ho sobre la taula. Jo, senyora alcaldessa, li demano que amb tota la tranquil·litat del món treballem de cara a l'any que ve, perquè el futur, diguem-ne, que falta un any, i treballem-ho. Segurament no amb tots els aspectes que té l'Ajuntament de Terrassa o qualsevol altre, però sí amb alguns. Jo crec que les escoles bressol i determinats conceptes lligats a l'ensenyament no obligatori podrien ser adequats. Ara, fem-ho en temps i fem-ho bé.
Gràcies, senyor Vilasenyor. Per part del Grup Popular té la paraula el senyor Benejam.
Gràcies. Como bien sabrán, nosotros no hemos presentado alegaciones en estas ordenanzas fiscales, no porque entendamos que son totalmente correctas o estemos de acuerdo en todo, y por eso, ahora mismo vamos a expresar simplemente, además de la opinión sobre el criterio que tienen otros grupos municipales, con respecto a la tarificación social y que el Gobierno municipal ha acogido ahora en alguna medida en algunas de las ordenanzas, también pues diremos qué es en lo que no estamos de acuerdo y ya hemos manifestado desde siempre de estas ordenanzas fiscales. Principalmente son dos cosas. El tema del IBI, nosotros ya desde siempre hemos propuesto que no suba o que se intente de alguna forma mitigar la subida de los valores catastrales con la bajada del tipo impositivo. Se ha hecho así, pero entendemos que para que no suba la carga fiscal por este impuesto debería haberse bajado un poquito más el tipo impositivo, como ya venimos diciendo desde siempre, ¿no? Y el segundo tema principal es la tasa de alcantarillado, que también el PSC pues acaba de comentar que no están de acuerdo, aunque valoran el criterio de renta, la aplicación del PIRMI o un poco la bonificación por esta cuestión. Eso es positivo, desde luego. Entendemos que la gente que ahora mismo está recibiendo una ayuda pública precisamente porque no tiene recursos para subsistir, pues ya es justo que se mitigue un poco el impuesto, la tasa de alcantarillado, precisamente para no soportar tanta carga fiscal. De todas maneras, entendemos que es una tasa que no debería existir, precisamente para evitar eso, la carga fiscal, y que el equipo de gobierno tendría que prever un presupuesto en el que no se incluyan estos ingresos, que hay margen suficiente como para reducirlo de otras partidas y no tener que cargar esta tasa, ¿no? Este es el primer año que se aplica, ¿no? Pero bueno. Después también quería hacer una referencia a que en el tema de la plusvalía municipal, que hoy se ha discutido aquí porque también había el grupo de los afectados por la hipoteca que solicitan que no se aplique. Que nosotros ya en su momento presentamos, en julio del 2012, presentamos una moción en la que se solicitaba que no se, que se subvencionara el IBI, o sea, perdón, el IBI, la plusvalía, el importe de la plusvalía en el 95%, para no hacerlo en 100%, por si fuera, o sea, para no incurrir en ilícitos legales, ¿no? Que se subvencionara al 95% esta plusvalía en el caso de las transmisiones por debajo del precio de compra. Es decir, en los casos especialmente en los que alguien tiene que vender, su inmueble, ya sea con dación en pago, ya sea por transmisión normal y corriente a otra persona, de forma urgente para poder subsistir porque no puede pagar pues la hipoteca, ¿no? Esto es lo que solicitamos en su día. Bueno, todos los grupos aquí pudieron votar en su momento lo que creían oportuno y todo el mundo votó, o sea, y nadie votó a favor. O sea, yo no sé, ahora mismo los representantes de la plataforma se han marchado ya. Supongo que si alguien puede trasladárselo, alguien que los conozca los puede trasladar. Pero este grupo municipal ya lo propuso y ninguno del resto de los partidos votó a favor. Bueno, no sé qué pensarán, pero bueno, quiero decir, a lo mejor lo que han de hacer es poner en valor algo que propone el Partido Popular y que ustedes mismos están solicitando ahora mismo, ¿no? Desde luego, también quería hacer un apunte al señor Granger, que al hablar de este tema se ha referido a la ley hipotecaria, diciendo que, bueno, que el Estado español ha tardado 112 años en modificarla, ¿no? Entonces, yo le quería decir que no sé si él, bueno, siendo, bueno, ha dicho usted esto. Pues, no sé, corríjame si no me equivoco. Ha dicho que la falta de reacción o de reflejos del Estado español de 112 años de una ley estatal, ¿no?, para modificarla. Entonces, yo le diría que esta ley se ha modificado 8 veces, 7 de ellas desde el año 2001 hasta aquí. O sea, casi cada año se ha venido modificando hasta el año 2010. Entonces, bueno, hay que decir, siendo usted el concejal que está al cargo o que participa en la gestión de Promusa, pues quizá debería saberlo. Gracias,
senyor Benejam. Senyor Brugaroles, té la paraula.
Sí, breument, moltes gràcies per les aportacions de tothom. Molt ràpidament, lo de l'IBI de Tabasa ja ho estem treballant, ja veurem. Però ja ho estem mirant ja fa temps, ja, o sigui, ja quan vam veure que hi havia aquesta transacció, que hem de veure exactament quina naturalesa té, doncs clar, s'ha d'estudiar molt bé això i s'ha de mirar molt bé. Han sortit diverses intervencions que fan referència a la qüestió de la gestió. Només per explicar que nosaltres el que intentem és fer en cada cas un bon anàlisi cost-benefici del que representa gestionar un tipus d'informació que demanem, en el seu cas, a la ciutadania. Per exemple, demostrim que la seva situació econòmica i patrimonial és de necessitat. Clar, això, portant declaracions de la renda, de quantes persones, tot això implica una tasca feixuga pel ciutadà, per l'usuari, també per l'Ajuntament. I de vegades això ho plantegem per casos en els quals la quota tributària no és especialment important i es pot aconseguir el mateix efecte per la via d'un ajut. I això és el que intentem. Qüestió primera. Qüestió segona és sobre els tipus de l'IBI, si haurien d'haver pujat o baixat. Jo els vull recordar quelcom que ja hem mencionat diverses vegades. Quan nosaltres, vostès saben que després de la reforma cadastral de l'any 2005, cada any la base tributària de mitjana puja un 10%. De mitjana. Per tant, quan nosaltres anem baixant el tipus general, compensem una part d'aquesta pujada. Però els tipus elevats estan on estaven. Ja saben què vol dir això. Que els que més tenen, per dir-ho amb els termes que ens acostumem a expressar, cada any els hi puja l'IBI de mitjana un 10%. I això estem parlant del 10% de valors cadastrals més importants, de parcel·les sense construir, d'oficines, de grans indústries, etc. Clar, això és aprofundir, això és cada vegada és aprofundir en la redistribució i d'una forma molt significativa. També podríem anar baixant el tipus diferenciat d'aquests valors cadastrals més elevats. Com a mínim, aquests dos últims anys s'ha mantingut com estava. I això ho fem i els ho expliquem, doncs perquè això, perquè entenem que la situació és la que és i perquè entre moltes altres mesures, aquesta, que vostès han especificat aquí en el cas de l'IBI, doncs també s'està tirant endavant. I això té costos per la gent, pels titulars d'aquests béns immobles. Té molts costos. I jo vull posar en valor també això, no? Que aquestes persones, que sí que tenen un patrimoni més important, però estan fent un esforç fiscal a nivell municipal molt important. Posem un valor també això. Efectivament, senyor Villasenyor, el procés de diàleg de delegacions no acaba aquí. Ja, al contrari. I finalment, senyor Benejam, vaig molt resumidament. Hem parlat de taxa clavaran, que no pugi l'IBI. També saps que l'altre fenomen també és cert. Nosaltres anem baixant el tipus de l'IBI amb un ritme que ens permet arribar l'any 2015 al mínim legal, que és el 0,4. És que estem molt a prop del mínim legal. en el tipus impositiu. Això és quelcom que també tothom ho ha de saber. O sigui, el tipus impositiu, que és el que aquest Ajuntament pot regular, perquè la base no depèn de nosaltres, el tipus impositiu, que és el que aquest Ajuntament pot regular, està arribant al mínim legal. I nosaltres, d'aquí a l'any 2015, preveiem que estarà pràcticament en el 0,4, que és el terra, per sota del qual no podrem baixar. I finalment, això que mencionava de les subvencions de les plusvàlues, doncs que són casos lleugerament diferents, com a mínim, perquè una venda per sota de la preu d'adquisició no necessàriament és un cas de transmissió per raons socials, de mancança d'ingressos, etc. Són casos, jo diria, que diferents. Per tant, jo diria que és perfectament defensable la proposta que els portava avui, que els anunciava, diguem, respecte a subvencionar una part, ja veurem, això li hem de donar forma, ho ha anunciat abans l'alcaldessa que ho faríem, no? És perfectament compatible això amb el rebuig que en el seu dia vam plantejar a la moció que vostè va plantejar.
Moltes gràcies, senyor Brugueroles. Senyor Benejam, té la paraula.
Sí, con respecto a esta cuestión de la plusvalía, nosotros lo que en su día dijimos, y en la moción ya venía incluido, era para estos casos, precisamente, no era para cualquier caso. O sea, se hacía hincapié en que era para la gente que en este momento le era una carga demasiado pesada el soportar la propiedad del inmueble por la hipoteca, por los impuestos, por la razón que fuera, no porque le apetecía vender y de repente dice, bueno, cojo cuatro duros y tal, y como estoy vendiendo por debajo, pues no es este el caso. El caso era para la gente que se veía forzada a vender sin esperar a impagar una hipoteca hasta que la ejecutaran. No, hay gente que ya toma las medidas antes y vende el inmueble antes, precisamente para poder para no tener esa carga. Por lo tanto, era para ese caso concreto la prioridad de presentar esa moción, no era para todo cualquier caso. Entonces, un segundo. Simplemente decir que... no, perdón, ya está. Gracias.
Gracias, señor Benejam. Passem, doncs, a la votació. Han demanat de votar de manera separada l'ordenança fiscal número 1, l'ordenança fiscal número 21 i la resta d'ordenances fiscals. Per tant, en primer lloc, ho han sol·licitat o no? Jo he sentit que ho sol·licitaven. Senyor Vilasenyor, digui.
Sí, sí. Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Han sol·licitat la 1, la 21 i tot el resta, tal com vostè deia. Sí.
Passem, doncs, a la votació de l'ordenança fiscal número 1.
Perdó, potser perquè tothom se n'assabenti. La 1 és la de l'IBI.
Ja ho explicaré, si volen, ho explicaré, no pateixin. Doncs l'ordenança fiscal número 1 és la relativa a l'impost de béns immobles. Per tant, passem a votació d'aquesta ordenança fiscal. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovada, doncs, per 15 vots a favor, 4 vots en contra i 6 abstencions. Passem a votar de manera separada la ordenança fiscal número 21 referent a la taxa de clavegueram. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Queda, doncs, aprovada per 15 vots a favor, 6 vots en contra i 4 abstencions. I passem a votar la resta d'ordenances fiscals, que es refereixen a diverses temàtiques que han exposat vostès molt bé en aquest debat. Vots a favor? 17. Vots en contra? Abstencions? Queda aprovada per 17 vots a favor i 8 abstencions. Passem, doncs, al següent punt de l'ordre del dia, que és el punt 19è, és la proposta de resolució d'al·legacions front a la